Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, que estan? Rebin una cordial salutació de l'equip que prepara la taula de l'Evangeli. Marció Carola, a la direcció. L'Àlex Alsina, a la producció. I avui també a càrrec del control tècnic i de Maria Marín, que els parla presentant i conduint el programa. Comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, diumenge de Rams, amb el que iniciem la Setmana Santa. I ho farem amb els nostres tertulians, que són Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sàrries, mossèn Jaume Vila, els que tot seguit presentem. Teresa Cabanes és mare de família, presidenta de Mans Unides d'Urgell. Hola, Teresa, què tal?
Com anem?
Bon diumenge de Rams, eh?
Gràcies.
Mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprés de les Valls d'Andorra. Què tal, mossèn Ramon?
Molt bé. Veus quina palma més maca que he portat?
Sí.
Esclar.
Li han regalat o l'ha hagut de comprar?
Bé, és com per totes les palmes, pels escolans i pels mossens. Però
o sigui, que ja està vostè que n'ha comprat no aquesta, més d'una, oi?
Certament.
Que bé. Gràcies, per haver-nos la portat,
Una palma, esclar, dona.
Mossèn Jaume Vila és rector d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Mossèn Jaume Vila, vostè no ha portat la palma avui?
No, i tampoc no he portat una altra cosa que tindríem de portar avui.
Què?
El cant amb gregorià del Pueri Hebreorum.
Avui l'hauríem de cantar?
Sí.
Però ja
per
la cadena
estel,
aquest detall ja ho tindrà present.
Veure, si
en un moment o un altre de la graella ho posarà.
Mossèn Jaume, que has vingut a cavall d'un pollí avui, d'Oliana fins aquí.
No he vingut amb la meva sumereta.
Bé, però som als estudis de Ràdio Principal a Seu d'Urgell. És que aquests rectors de poble estan divertits. Bé, amics, amigues, benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Rams és, com cada any fem, la de l'Evangeli de Sant Lluc, que és el que fem abans de la processó de Rams. Escoltem-lo.
En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop de Betfagé i de Betània, a la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant i entrant hi trobareu un pollí fermat que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, respondreu que el Senyor l'ha de menester.
Els dos que Jesús enviava se n'anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: per què el deslligueu? Ells respongueren:
el Senyor l'ha de menester.
Portaren el pollí a Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús. A mida que Jesús avançava, estenien els mantells pel camí. Quan s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus addictes, plena d'alegria, començà a lloar Déu amb grans crits per tots els prodigis que havien vist i deien: beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor, pau al cel i glòria allà dalt. Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren:
mestre, renyes teus seguidors.
Ell respongué:
us asseguro que si aquests callessin, cridarien les pedres.
Doncs, com els dèiem, aquest és l'Evangeli que llegim en la benedicció de Rams abans de la processó. I és una narració del que va succeir aquell dia quan Jesús, sabent que havia arribat la seva hora, decideix d'entrar a Jerusalem. I ho fa damunt un pollí, acompanyat de les aclamacions dels seus deixebles. Beneït sigui el rei, el qui ve el nom del Senyor. Pau al cel i glòria allà dalt, hem llegit. Bé, volen començar aquí, mossèn Jaume? O...
Sí, començaré jo, si vols.
Digui.
Perquè després em podeu contradir tot el que vulgueu. Bé.
Digui.
D'entrada, doncs, dir que Sant Lluc parla amb molta precisió de la geografia i d'altres detalls, el que indiquen que l'entrada de Jesús a Jerusalem sobre un pollí és un fet històric, per mi, almenys. Això s'ha de tenir molt present, no és invenció, ni s'ho han tret de la mànega, sinó que és un fet històric. I després també una altra cosa que voldria dir, els apòstols ja no poden callar més de qui era Jesús, preparen tota aquesta entrada, i Jesús deixa fer. Jesús deixa fer. Ja no els hi diu que no ho facin, els deixa fer. Perquè només cal recordar un passatge, la transfiguració de Jesús al Tabor, que quan baixen, ens ho diuen els tres sinòptics, que no digueu res fins que el fill de l'home hagi ressuscitat entre els morts. En canvi, aquí ja els deixa fer, perquè ja veu propera la seva fi, la passió i la seva mort. Això és el que jo us diré.
No, no solament els deixa fer, sinó que els hi diu el que han de fer, vull dir, ell sí. Ja prepara una mica tot el que ell vol que sigui la
tots
seva...
Tots els detalls, eh?
Tots els detalls. És ben bé allò de que segur que ell ja sabia cap on anava, llavors es diu, bueno, pues, si he de passar per aquí, ho faig tal i com jo vull. I doncs, bueno, aquí hi ha passatges meravellosos en aquest evangeli en què Jesús, sense dir-ho, manifesta ja el seu regne, no? O sigui, la senzillesa, a la manera, i com la gent el rep, això que potser a vegades nosaltres deixem de fer, perquè fins i tot ens costa entendre que l'aclamaven, no? Vull dir, a vegades pensen, i com pot ser que aclamessin a Jesús? Quan a Terra Santa es veu la baixada des de l'Hort de les Oliveres, s'entén clarament què significava allò. Veus la distància que queda des d'allà on Jesús va començar a acostar-se fins a Jerusalem, i per tant pots copsar clarament què volia dir aquesta entrada.
Mossèn Sàries,
sí,
què hi diu?
Sí, jo la veig més una entrada messiànica que una entrada triomfal.
Sí.
I dic això perquè de triomfal potser no en van tenir gaire, tot i que el text el posi... Quan Mossèn Jaume deia que és un fet històric, jo entenc que no vols dir com aquests fets que fan història. Diu, ha passat això i realment és d'aquells fets que la història la recordarà. No, sinó vull dir que això va passar.
Va passar això.
Dir, i podia passar...
Ho he dit en aquest sentit, que
sí,
va passar.
Sí, que va passar. És un fet que va passar. Jesús va entrar a Jerusalem muntant en un pollí. Pues sí, senyor, pues muntant en un pollí, com d'altra gent hi podien arribar. Ara bé, en Jesús té una significació diferent. Té aquesta significació, aquesta entrada, que és messiànica, reproduiria, d'alguna manera, posaria en escena aquell passatge que coneixien del profeta Zacaries, que diu que el rei entra humil, muntat en un pollí, un fill de somera, una mica en aquest sentit, estenent els mantells, signe d'homenatge als reis, surt en altres llocs de la Bíblia, surt que es tenien els mantells davant del rei, davant de les autoritats, que els aclamaven. Venit el rei, que ve en nom del Senyor, una afirmació de la seva realesa. Tu, Teresa, parlaves d'aquests signes de realesa, tot el text n'està ple de signes de realesa. I llavors hi ha un detall molt bonic també en el text, que és aquí al final, quan diu pau al cel i glòria allà dalt, que ens recorda el cant dels àngels de Belém.
Sí.
Vull dir, és aquell cant de Belém. Neix Jesús a Belém, primera presència de Jesús aquí a la terra, el cant dels àngels, entra a Jerusalem, al final del camí de pujada a Jerusalem que posa l'Evangeli de Sant Lluc, i aquí són els seus seguidors, els apòstols, els seus seguidors, que l'aclamen com a rei. I nosaltres també clamem avui, amb palmes a les mans, Jesucrist com a rei, cantant el Pueria Breorum.
Portante Ramos Olivarum.
Ramos Olivarum, sí, sí.
Doncs, si els sembla, podríem passar ja a escoltar el que és pròpiament la primera lectura de la missa d'aquest diumenge de Rams, que és del llibre del profeta Isaías i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè amb la paraula sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvella l'orella perquè escolti com un deixeble. El senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Versets corresponents al tercer càntic del servent, un poema que nosaltres, cristians, veiem acomplert en Jesús de Natzaret. És com una profecia dels sofriments del Crist. És correcte això?
Bé, sí.
Em mira seriós i
no,
dic...
No, estava pensant... Aquests cants del servent de Javé, del profeta Isaías, alguns salms, deuen ser els primers textos que es van aplicar, els primers cristians van aplicar a Jesús. No oblidem que el primer que s'escriu als evangelis és la passió, mort i resurrecció de Jesús. I aleshores, és clar, el primer que devia anar-hi aplicant a Jesús són aquests textos d'Isaías que parlaven del servent del Senyor. I aquests salms, diguem d'alguna manera, referents uns a la passió, referents al sofriment, a l'angoixa. I llavors, clar, aquests són els primers textos que s'apliquen a Jesús.
És que jo, sempre que llegeixo això, penso quina manera més real varen escriure els profetes com seria la passió de Jesús. Possiblement ells ja se suposava que el que ens havia d'alliberar havia de ser així. Uh-huh. Allò que a vegades diem que potser el poble d'Israel esperava un gran triomfador, moltes vegades els profetes en fan un llenguatge i en fan una presentació no tant de triomfalisme, sinó ja com verdaderament Jesús ens havia d'alliberar, no? Vull dir, aquests trossos... Jo sempre ho dic, la Setmana Santa fa viure la vida de Jesús.
Sí.
Jo només per arredonir, perquè ja ha dit molt mossèn Ramon i la Teresa, jo diria
digui.
Que en aquests texts, i concretament el que hem llegit, doncs s'expressen una veritat fora de dubte.
Sí.
Que Jesús és el salvador del món per la passió i la mort. I això sí que no ho podem pas oblidar. També hi ha la Santa Resurrecció, naturalment, però allò que dic és d'abans, quan amb el Ramon estudiàvem, per crucem al lucem, doncs aquí es pot aplicar. Jesús salva el món amb la passió, la mort, i culmine amb la Santa Resurrecció.
Sí. Què dirien vostès d'aquest salt? Perdó, mossèn Sàries, volia comentar alguna cosa,
figura,
perquè hauríem de comentar el salm una mica, també.
No, només un moment. Aquesta figura de... que, clar, evidentment, és un profeta, no ho diu, però ja es veu, ja s'entén que és una persona que, evidentment, rep la missió de Déu de parlar als homes i és conscient de que trobarà totes les dificultats, la incomprensió i el rebuig per part de la societat, però té també aquesta confiança ferma en Déu que li permet continuar malgrat l'oposició, malgrat les dificultats, ell continua perquè té la seva confiança posada en el Senyor.
Doncs deia allò del sí, la resposta al Salm és el número 21, un dels més impressionants salms que tenim, sens dubte. El Déu meu, per què m'heu abandonat?
És el que pronunciarà Jesús la tarda.
Justament que els evangelistes, Mateu i Marc, posen en llavis de Jesús. És així o no?
A la creu.
Jesús a la creu, clar. Sí. Que és així?
I què impregna tota la Setmana Santa, això?
És una mica la tentació de Jesús per això, Déu mos en guard si tens la sensació, el pressentiment o la convicció que Déu t'ha abandonat. És molt greu, eh? Hi ha pobles sencers que amb el convenciment que Déu els ha abandonat s'han anat a la perdició. Nosaltres no podem... És això que jo us estava dient fa un moment, que ell, a pesar d'això, té el convenciment que Déu li fa costat i per això continua. Perquè si no tinguéssim aquest convenciment, és clar que plegaríem.
Però això és molt important, això que està dient vostè, és molt important perquè quantes vegades, salvant les enormes distàncies, ens trobem nosaltres en situacions en què veritablement podem experimentar, que no, segur que no és així, però podem experimentar que Déu ens ha abandonat.
És evident, és evident.
Evident,
és evident.
I molta gent ho pateix, això. Però aleshores, és molt important, com deia mossèn Sarris, continuar a tenir la confiança de que el Senyor
Jesús,
està amb tu.
Jo crec que Jesús en la creu ho fa precisament per això, per entendre que fins i tot ell hi ha un moment que diu, què em passa ara aquí? Automàticament ell recupera i ja diu, pare, confio el meu alè a les vostres mans. Per tant, és una cosa contínua, però el seu moment el té.
I ja l'havia tingut a Getsemaní.
A Getsemaní, evident. Sí, sí, sí.
Jo penso recordar aquella pel·lícula de l'Scorsese, La darrera tentació de Jesucrist. Uh-huh. Precisament és el fil final, és això?
És això.
Aquell monòleg de Jesús a la creu, que clar, vens la tentació de pensar que Déu l'ha abandonat.
És que Jesús en allà, en aquell moment, és que si no haguéssim...
I jo us diria, per acabar, Teresa i Ramon, i mossèn Ramon, perdó, que gràcies a Déu que Jesús va viure això, que és un gran al·licient i model a seguir per nosaltres.
Sí, sí, jo és una de les coses que sempre em convenç més, no? Pensar que Jesús, fins amb això, era un home penjat a la creu, no?
Sí, sí.
Per, malgrat i conscient de que era Déu, però no sé si ell era conscient de que era Déu, però en el... era ben bé un home que s'estava morint. I
de
crec
fet,
que això és important.
Diu, Déu meu, per què m'heu abandonat?
Exacte.
No diu, pare
meu. Exacte.
Hi ha una distinció aquí, no? Sí, sense
sí.
Àries?
Aquí podem llegir el text del Salm, eh?
Sí.
El text... està redaccionalment i podem llegir el text del Salm. Eh?
Ara automàticament canvia a pare, sí. Quan diu pare, confio...
A les vostres mans confio el meu esperit. I en canvi, quan recorde... Per què? Perquè Jesús possiblement citava textos dels Salms. Possiblement. Jesús recitava Salms. Com nosaltres aniria bé que ens anéssim acostumant a frases dels Salms
i
anar-los repetint.
És que n'hi ha de preciosos,
sí. A vegades hi ha frases d'aquestes, mira, aquesta mateix ho és en un moment de dificultat, però quantes n'hi ha de frases, de pensaments que són textos bíblics i que els podem anar repetint. I Jesús ho hauria fet, repetir. Nosaltres tenim ejaculatòries, Jesús tenia frases dels Salms.
Doncs continuaríem endavant, ara escoltant ja la segona lectura d'aquest Diumenge de Rams, però abans els diem que estem compartint aquesta tertúlia amb la Teresa Cabanes, mare de família, presidenta de Mans Unides d'Urgell, amb mossèn Ramon Sarria, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra, la Vella, i arxiprès de les Valls d'Andorra, i amb mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Ara sí, la segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu. Per això, Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.
Aquest himne cristològic que hem escoltat, Pau l'inclou a la carta als filipencs, però segurament que ja es cantava en les primeres comunitats cristianes. És un resum poètic i teològic de tota la Pasqua de Crist. És preciós, o no?
Sí.
No li agrada?
Sí, sí. No, molt. Però en aquestes comunitats paulines que haurien néixer aquests himnes, en teníem diversos recollits en cartes de Sant Pau, que precisament els copiava perquè els tinguessin cada comunitat i perquè els cantessin, tant vull dir, és un himne, certament, que canta de manera poètica l'obra salvadora de Jesucrist. N'hi ha d'aquests himnes. Jo amb aquest himne, breument, hi veuria com tres etapes bàsiques. Primer, Jesucrist té la categoria, la condició de Déu. I dic categoria, potser la paraula, diguem, perquè és dignitat de Déu. Aquest és el primer element. El segon element, en contrast amb Adam i Eva, passatge del paradís que volen ser com déus, Jesús renuncia a ser com a Déu, no es vol guardar gelosament, diu, la seva igualtat amb Déu, per a la condició d'home. Llavors aquí comença tota aquella humiliació progressiva, que va deixant aquesta humiliació de Jesús, fet home, fet esclau, fins a morir, i una mort de creu, la mort més vergonyosa de totes. Llavors veu el seu moment que Déu l'ha superexaltat. I superexaltat perquè aquesta exaltació que surt aquí surt amb superlatiu. Llavors un superexaltat, que és per sobre de la resurrecció, l'ascensió, i donar-li un nom, el nom de Senyor, que és el nom que li donem a Jesús, Nostre Senyor.
Crec que mossèn Ramon ho ha dit pràcticament tot, de lo que... No, sí, és veritat d'això, perquè el fet de que Jesús renunciï, sí, a la seva condició divina, jo és una de les coses que sempre m'agrada més, no? Perquè sí, vull veure que Jesús era un home com qualsevol home. I, malgrat Jesús no tenia pecat, malgrat Jesús era Déu, doncs ho via tot. Ell no em fa mai cap esment fora.
Es va fer no res.
Es va fer, és que és això. És que pensar, quan llegeixes això, és que penses quina felicitat pot representar arribar en aquest punt, molt lluny del que humanament podem. Mossèn Jaume.
Bé, si tinc de dir alguna cosa que ja ho heu dit tot, doncs també la diré.
No tot, no. Segur que hi ha alguna cosa per dir. Faci la seva aportació, a veure.
No, mira, que l'abaixament de Jesús fins a l'extrem, doncs et fa veure lo nefast que és la supèrbia humana. Jo diria això. S'abaixa, 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 fins a l'extrem, i llavors es veu, almenys jo m'ho miro així, la supèrbia, aquell que és poca cosa i que es considera que és molt. I després una altra cosa. Això doncs fa referència naturalment a la passió i mort. Passió i mort de Jesús. I jo em pregunto. Jesús, obedient fins a la mort, fent-se com un de nosaltres, excepte en el pecat. Veient amb aquest abaixament el que representa la supèrbia per l'home i per cadascú de nosaltres. També afegiria jo una altra cosa. Mireu, moltes vegades jo dic que en aquest món es pot fer tot, menys una cosa, el ridícul. Sí, es pot fer tot menys el ridícul.
Pecat tampoc no hauríem de fer.
Bueno, és que... D'acord, però el ridícul és una cosa molt estúpida per mi.
I aquí diu vostè fer ridícul.
Sí. Dic fer el ridícul que Jesús, davant d'aquest sofriment tan gran, davant d'aquest abaixament, no es queixi ni diu res. I nosaltres, per minudències, a vegades armem els grans...
Drames.
Això també em fa pensar molt. Jesús, no sé si esteu d'acord, però a mi això em fa pensar molt.
Però què passa aquí, que és el que...
Que davant d'una contrarietat, sí, per petita que sigui, doncs ja ens ve amb els menys preats que no ens comprenen que amunt i que avall. Això ho fem.
Però quina és la causa? Si és que n'hi ha una, o potser n'hi ha moltes de causes. No
l'ego, l'egoisme. Si toqui una mica l'ego, llavors, cuidado.
Sí, sí, tot ho acceptes, sí, però mentre no toquin aquesta
si
cosa...
Si toqui l'ego, cuidado, esclar.
Potser poca vida de pregària, o què, també, no?
Tot un conjunt de coses,
sí, sí, sí,
naturalment, la pregària, però primer pensem que hi ha
la humanitat.
La humanitat, la part psicològica,
sí, sí,
i la,
sí,
part espiritual.
Sí, sí.
I això no es pot dividir, eh?
Sí.
Això no ho podem dividir. Eh?
Sí, també passa una cosa aquí, que Timne posa molt en evidència que Jesús és el qui pren la iniciativa de renunciar a la seva dignitat de Déu, de baixar-se, d'humiliar-se, de fer-se home, d'arribar a la mort. És ell qui pren aquesta iniciativa. Doncs quan és ell qui pren la iniciativa, clar, encaixa més amb la seva pròpia voluntat. No l'humilien, és ell que s'humilia. I llavors després vindrà l'acció del pare, Per això Déu l'ha glorificat.
Bueno, l'ha exalçat extraordinàriament.
Sí, un superlatiu, l'ha superexaltat. Diu, ja n'hi ha prou d'humiliar-te, diu, ara toca glorificar-te.
I li ha aconseguit aquell nom que està per damunt de tot altre nom.
Sí, sí.
No, és un himne molt bonic.
És un,
eh?
aquest és un himne d'aquests que quan el llegeixes s'emplena tot.
És
molt important. És bonic. Sí, sí, és molt, molt bonic.
Per això, damunt de tot el cel, a la terra i sota la terra. I tothom doblegui el genoll.
El nom de Jesús i tota llengua.
Sí, acatament, eh? I tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor.
A glòria de Déu Pare.
I tot això, a glòria de Déu Pare.
De Déu Pare.
Sí, no per només glòria de Jesucrist, no, glòria
de
Déu Pare.
Sí, sí, completament d'acord.
Però a veure, què podríem fer nosaltres per contemplar, ja no per viure, perquè potser l'ego ens diu que no, què podem fer nosaltres per almenys començar a acceptar que ens faci una correcció, que reconèixer que ens hem equivocat, marginar una mica l'ego? Podríem fer alguna cosa que puguem dir ara als oients o... No per ensenyar res, sinó per dir, no, a la llum d'aquesta lectura, ens surt de dir això.
Cada una ha de trobar el seu camí per anar superant l'ego que puguem tenir, perquè, és clar, cada un tindrà el seu ego propi.
Sí, no, i no l'hem de perdre, clar, lo tindrem sempre.
I hem de veure on, per allà on jo em puc superar, perquè el mateix no és el mateix l'un que un altre. Hi ha persones que potser davant del fet de fer el ridícul no els importa tant i es riuen més d'ells mateixos, i en canvi altres persones que pot importar-los molt fer el ridícul davant de la gent. Llavors, és clar, un signe d'humiliació, per exemple, és fer el ridícul. O l'altra cosa és anar superant això, diu, no tenir por a fer el ridícul. Ja hi ha teràpies d'aquestes, la societat, hi ha teràpies d'aquestes.
Sí, és que avui en dia això és una cosa que està molt mal vist. A veure, mossèn Jaume ho deia clarament, no es pot fer el ridícul, però avui en dia la gent té la impressió que no és que no el pugui fer, és que no el vol fer. I llavors això requereix més saber estar, i per tant és normal que la gent busqui ajuda per trobar el camí d'evitar-se aquest ridícul.
A vegades també costa renunciar al nostre criteri, oi? I clar, si vas cedint, et contemples a tu i fas el que et dona la gana, i perdó per l'expressió, lògicament, això més tard o més dona es passa factura, no?
Sí, sí, això arriba un moment que no d'això, però jo crec que és una de les coses que hauríem d'intentar arribar i superar.
Molt bé, doncs, fins aquí els comentaris d'aquesta litúrgia del diumenge de Rams amb els nostres contertulians. Mossèn Jaume Vila, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Maria.
Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres per pensar en mi.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
No faltaré més.
Estem contents d'haver comentat, com sempre fem cada any aquí en la taula de l'Evangeli, doncs procurem comentar sempre, dèiem, la primera lectura com l'Evangeli doncs, de la benedicció de Rams, i és el que hem fet també avui. Lògicament, ens agradarà molt, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, que puguin retrobar-se amb nosaltres a través de les zones radiofòniques el proper dijous sant, que comentarem les lectures de la cena del Senyor. Ho farem a les 7 de la tarda en la sintonia de la cadena Estel, la seva sintonia, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Gràcies per haver-nos sintonitzat i... Els esperem aquest dijous sant. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.